Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Molt bona tarda, benvingudes i benvinguts i, com sempre, les gràcies per estar amb nosaltres, que vostè ho té totes. Ricky Romero, com anem?
Bé, bon
sí?
dia,
bon dia. Sí. Bon dia, bona tarda, bona nit, bueno, perquè, esclar, com que hi ha podcast... Bona matinada.
Sí, és igual. Mm. Sí. Però res, bé. Aquí, doncs, amb ganes de...
De què?
De futbol.
Què em dius ara?
Sí.
Que no et trobes bé?
No, sí, em trobo bé. De moment, si toco fusta, de moment em trobo bé. Sí, no, però bueno, hi ha ganes de futbol.
Ah, perquè avui vols dir que hi ha la Champions, oi?
Avui hi ha la Champions. A més, no única i exclusivament la Champions.
No, perquè també juguen la selecció femenina de futbol d'Andorra.
Correcte.
Aquí al Principat.
Exacte, amb l'Azerbaiyán.
Azerbaiyán,
sí, a partir de les 7 de la tarda. O sigui que, bueno, desitjar-los el millor.
Moltíssima sort, i tant que sí.
Bueno, a banda d'això, doncs, com deia, no? Dia de Champions, com ho també ho serà demà, i bueno, doncs, disfrutem a tots aquells doncs, que ens agrada el futbol.
El futbol, no les bestieses.
El futbol.
Neues poques soltades.
Exacte.
Però ahir va presentar Marc Giró el seu nou programa després de donar per acabada l'etapa de Late Show.
Sí.
A la primera. Ara
Exacte.
Està a la sexta.
Ara està a la sexta.
Cara al Show.
I el programa que es dirà Cara al Show.
Cara al Show.
No sabem ben encara quina data...
Començarà...
Ell va dir que seria passada Setmana Santa.
Ja, ja ha passat.
Però encara no se sap ben bé la data d'inici del programa, almenys hores d'ara.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Avui es fa una mica difícil endevinar del què parlarem amb el Joan Marc, eh? Vull dir, no sé jo de què parlarem.
No ho sé.
De futbol, no.
Home,
també es pot parlar.
No,
però...
Ja en vam parlar ahir. Espera't, deixa'm dir, carai.
Jo li volia preguntar.
No, home, simplement si segueix pensant, com pensava ahir, ara... que el Barça no passa a l'eliminatòria.
Què tal, Joan Marc Miralles? Com estàs?
Hola, bon dia.
Què, seguim pensant el mateix?
Sí, segueixo pensant el mateix.
Ja està, doncs ja està.
No m'he optimitzat...
Vale. Vale.
Tot i que avui sentia les cabales que feien aquí al Món Arracú...
Sí.
Amb diferents estadístiques favorables al Barça, però tot això, l'estadística de poc val, eh? S'ha de jugar el partit.
Això està clar.
I ja vam veure ahir que la gespa ja està alta, que no la regaran...
Amigo.
Sí, ho ha dit el Flint, sí, que va anar a veure com estava la gespa. Sap de jardineria, ell.
També he sentit que el Xolo fa que hi hagin pilotes una miqueta desinflades per quan surten fora del camp,
que hi ha
una mica desinflades.
Què dius ara?
Si vol tot.
Ja. No havia sentit això. Bueno.
Pues
res,
molt bé.
Anem a parlar de què vols que parlem?
De l'Artemis 2.
Que, per cert, jo et volia preguntar també, Joan Marc, si no hi ha també una mica de xou amb tot això.
No ho sé, escoltem primer, pels que sapigueu anglès, i si no després ens traduirà aquestes frases al Joan Marc, les primeres paraules d'un dels astronautes. Va. Que deia...
This was not easy. Being 200,000 plus miles away from home. Like, before you launch, it feels like it's the greatest dream on Earth. And when you're out there, you just want to get back to your families and your friends. It's a special thing to be a human, and it's a special thing to be on planet Earth. Thank you.
Estava uns quants quilòmetres lluny de casa, s'enyorava, no?
Ja, què deia,
sí. Sí, no, em sembla que era el comandant de la missió.
Sí,
Redway,
sí.
Aquesta declaració en la qual deia que que és fantàstic, que no és fàcil anar a 400.000 quilòmetres de distància, i que és fantàstic anar-hi, però que quan estàs tan lluny i veus la Terra allà baix, l'únic que tens ganes és de tornar amb els teus amics i la teva família.
I amb els teus gossets.
Sí,
has vist el gosset com la va rebre a l'astronauta?
Sí. Ah, sí. A la Cristina Cox.
Quina gràcia. Sí,
pobret.
Sí. Feia unes quantes setmanes i fins i tot mesos que no la veia.
Vinga, som-hi.
De tornar-hi.
Bueno, això, això que et deia, Joan Marc, que vull dir que està molt bé tot això i tal, però a mi em fa l'efecte que hi ha, i a més tractant-se dels americans...
Més pa que formatge.
Sí, foten de seguida un xou de qualsevol tonteria, que tampoc dic que sigui una tonteria, no? Però em dóna la sensació que potser hi ha massa xou amb tot això.
Bé, ho vaig escriure el divendres en l'article que vaig publicar a l'Altaveu, en el qual deia que aquesta missió ha sigut més una missió de relacions públiques per generar suport per al programa Artemis, i que l'administració americana del senyor Donald Trump no retalli massa el pressupost, que no pas una missió científica. A veure, de ciència no n'hi ha hagut gens, la veritat. Tot el que ha fet l'Artemis 2 i tot aquest show que va muntar al voltant de la cara oculta de la Lluna, fins i tot amb aquests dramàtics 40 minuts que s'haguessin de blackout que s'haguessin pogut estalviar, perquè avui en dia tenim satèl·lits al voltant de la Lluna que haguessin pogut portar la senyal de l'Artemis 2 fins i tot està completament en la cara obscura. Per exemple, hi ha un d'americà que és el LRO, que fa gairebé 17 anys que volta la Lluna i que ha fet un mapa al 100% tant de la cara visible com de la cara oculta, amb alta resolució, és a dir, que no calia portar-hi astronautes a fer fotos, i que aquest satèl·lit podia fer de relé de comunicacions perfectament, a part que n'hi ha d'altres, n'hi ha d'indis, n'hi ha de fins i tot de xinesos, que si haguessin volgut col·laborar hagués també pogut transportar la senyal, i que no... Els xinesos, per exemple, tenen un robot a la cara obscura, i a la cara oculta, i no tenen cap problema de comunicació que se'n veia, l'han dirigit des de la Terra. És a dir, que no hi ha absolutament cap problema avui en dia per fer aquestes coses. No calia fer el blackout. Però vaja, tot això feia part del show i de dramatitzar una miqueta el que no ha sigut dramàtic, gens dramàtic al final, sinó una missió bastant senzilla, a més, perquè ja ho vaig dir la setmana passada, no, ni s'han ficat en òrbita al voltant de la Lluna, cosa que sí van fer les missions Apolo en les seves missions de prova, és a dir, l'Apolo 8, que va ser la primera missió que va donar la volta a la Lluna, es van ficar en òrbita de la Lluna, que és molt més complicat que no pas aquesta trajectòria de retorn lliure que han fet ara, el que volien demostrar és que funcionava l'Orion, pues s'ha demostrat que l'Orion funciona més o menys correctament. Hi ha hagut alguns petits problemes, que si voleu podem detallar, però la tornada va anar bé, la nova trajectòria de reentrada sembla que ha anat bé, encara no tenim l'anàlisi del escut protector de l'Orion, però tot va anar segons el calendari o que estava marcat gairebé al minut. Van caure a un quilòmetre i mig del punt on havien previst l'impacte, és a dir, que la precisió després d'un viatge tan llarg
pues
i d'una reentrada a 40.000 quilòmetres per hora, pues va ser força, força bona, els paracaïdes van funcionar perfectament i els astronautes van poder sortir a punt, no hi va haver cap retras considerable, potser 3/4 d'hora atrás hi va haver, justament per aquest petita desviació d'un quilòmetre i mig, i perquè van vigilar que no hi hagués fugues d'alguns combustibles que podien ser tòxics i que podien provocar algun incendi al moment que s'acostessin les barques de salvament.
Joan Marc, una cosa. Ara quan deies que la tornada va ser a 400.000 quilòmetres, has dit?
40.000.
40.000 quilòmetres. Uh-huh. Quina sensació tenen aquesta gent amb aquesta... Perquè no deuen notar aquesta velocitat, no?
No, ells no noten la velocitat, sí, però sí que noten la frenada, eh? I la frenada us sotmet a unes desacceleracions que són equivalents a uns 4Gs. És a dir, 4 vegades el pes del teu cos, no? Oh, sí. És a dir, que notes una sensació d'aixafament.
Yeah.
A veure, la trajectòria de reentrada ja s'estudia perquè no estiguin sotmesos a una desacceleració massa brutal. El límit d'un cos humà normal són els 10Gs, 10 vegades el cos.
Sí.
A partir d'allà perds la consciència i pot provocar danys cerebrals greus.
Ja, per això, clar. O el cor, no?
La pressió, sí, no?
La pressió en els òrgans i sobretot en el cervell és el pitjor.
Ja, per això.
El cervell s'esclafa i els danys cerebrals poden ser molt greus, eh? Comences perdent la visió i després et quedes blackout, eh?
Mm-hmm.
Això ha passat en alguns pilots d'avió d'aquests de proves,
sí.
que us hi ha passat aquestes coses.
Ostres.
Però vaja, no, ja es dissenya la reentrada perquè això no passi. A més, aquesta es va corregir sobre la de l'Artemis 1 fa 3 anys i mig, perquè es fes un descens una miqueta més... amb més pendent, amb menys rebot, perquè es fa un petit rebot, una petita repujada per deixar marxar una part de la calor que hi ha a la reentrada. Aquest va ser, diguem-ne, més directe i sembla que ha funcionat bé. Ara tindrem de veure l'anàlisi de l'escut de calor, que encara no, al cap de 4 dies, encara no sabem exactament si va funcionar com havia de funcionar. Però, de totes maneres, aquest escut de calor és l'última vegada que s'utilitza. El proper ja serà una altra generació d'escuts de calor, en el qual es vol fer inflar l'escut perquè sigui més eficaç i serà un altre tipus d'escut. És a dir, que aquest és l'última vegada que s'utilitza, la veritat. En principi, l'Artemis 3 ja no tindrien amb aquest escut de calor.
Mm-hmm.
Els astronautes estan bé? Els vam poder veure?
Els astronautes estan perfectament, no han tingut cap problema físic, s'han recuperat perfectament. Ja us has vist que entraven a les seves cases i que feien la roda de premsa menys de 24 hores després de l'arribada.
Mm-hmm.
A veure, és veritat que han estat 10 dies en l'espai, però amb 10 dies en l'espai no perds massa muscular i et reacostumes a la gravetat molt ràpidament. A més, tots o gairebé tots eren veterans de missions espacials, és a dir, que ja saben més o menys com s'acostuma al cos.
I la càpsula, l'Orió, com està?
A veure, la càpsula, pues, a part de que no sabem com està l'escut
tèrmic,
de calor, sí que ha tingut petits problemes. Potser el més greu, i que no s'ha publicitat tant, per això el més greu, és que va tindre una fuga d'heli durant tot el viatge. L'heli no és un dels combustibles que s'utilitzen, els combustibles són l'hidrogen i l'oxigen, però l'heli és important perquè empeny aquests combustibles en les tuberies, que amb ingravidesa els combustibles no van directament a les tuberies per poder dirigir la nau, llavors s'utilitza l'heli per empènyer aquests combustibles i per poder fer la reacció que permet fer funcionar els petits reactors que hi ha de la nau. Hi va haver una fuga d'aquest heli, es va anar perdent pressió. La NASA diu que no va ser greu ni va posar en perill la missió, però és preocupant, perquè hagués pogut anar a més i aleshores perdies tot control sobre l'Orió, sobre la càpsula. I doncs per la propera missió s'haurà de revisar que no hi hagin aquestes fugues d'heli i poder redirigir la missió bé, perquè a més la propera missió hauran de fer molta més maniobra que no pas han fet aquest cop. Aquest cop les maniobres han sigut molt limitades, unes petites maniobres al voltant de l'òrbita terrestre, al voltant de la part alta de l'SLS, per veure com es dirigia la càpsula. El pilot de la Orió, el Víctor Glover, va dir que es manobrava la càpsula molt millor que no pas en els simuladors. Bueno, això és bona senyal, però tot i així no s'ha, per exemple, no s'ha provat de fer un acoplament amb òrbita, que és el que hauran de fer en la missió Artemis 3 amb alguna o les dues naus que han de baixar a la Lluna, però que no baixaran encara a la Lluna, sinó que faran només les maniobres d'acoplament, imitant una miqueta el que es va fer a la missió Apollo 9. Si aquesta missió Artemis 2 era similar a l'Apollo 8, s'ha dissenyat la missió Artemis 3 similar a l'Apollo 9, és fer les maniobres d'acoplament amb la nau o amb les naus que hauran d'arribar a la Lluna. Aquestes dues naus són la Starship de SpaceX. Una nau que tenia d'estar llesta el 2024, avui en dia no se sap com està. Sí que ha fet 11 vols de prova, suport vitals, però amb una versió que no hi ha ni suport vital, ni, bueno, que no hi ha res, que és una versió buida, fins i tot en l'última, va ser una versió que va deixar anar un satèl·lit, però aquesta no és la versió que ha d'aterrar a la Lluna i ha de permetre que dos astronautes puguin estar a la superfície de la Lluna com a mínim durant 7 dies. Que és el contracte que té SpaceX amb la NASA. I després, si està llesta també la nau, la Blue Moon de Blue Origin del Jeff Bezos, que aquesta és una nau que tindria de permetre estar 30 dies a la superfície de la Lluna entre dos i quatre astronautes, però aquesta és que les notícies que en tinc jo i que he buscat està en disseny, és que no hi ha ni una versió de proves. En el Starship sí que s'ha provat diverses coses, no s'ha semblat mai, ni el 2024 tenia d'estar llesta i la NASA no n'ha vist res i no en sap res, això és el pitjor, per això la NASA ha demanat a Blue Origin d'accelerar la seva nau, perquè com que no sap res de SpaceX, no sap com està la nau, pues estan una miqueta inquiets. Bueno, pues això és el gran problema pel futur de les missions Artemis. Bueno, acabem amb els petits problemes. A part de l'heli, el que més s'ha conegut és el del vàter.
El del vàter, sí.
És veritat.
El vàter ha sigut el problema més publicitat, que no és greu, perquè aquí sempre hi ha, com a mínim, un parell d'alternatives, una que són les bosses de plàstic, aquestes que ja portaven, l'altra és portar penyals, però els penyals són una miqueta...
Perquè obrir la finestra no...
Sí, home, i el cul a fora, no? Au, vinga.
No, justament, el problema que hem tingut amb el vàter, el més important, primer va ser un ventilador, perquè el vàter amb ingravidesa ha de xuclar tot el que li fiques,
clar.
Un petit ventilador que permet xuclar, és una miqueta com els extractors de fums.
De les cuines, no?
De les cuines, sí. Hi va haver un petit problema de ventilador, que això es va arreglar, però després, per l'orina, aquests líquids, tens un dipòsit, quan aquest dipòsit està ple, en principi es buiden a l'espai, hi ha un petit orifici que va cap a l'espai. El que va passar és que quan es va buidar un 3% de l'orina que hi havia, perquè estava ple el dipòsit, pues es va congelar, perquè l'espai està molt fred, i va fer un tap. Va fer un tap, i llavors ja no es podia buidar més. Què van fer els enginyers de la NASA, que són molt...
Espavilats.
Es va veure amb l'Apollo 13,
Sí.
Pues, van girar la càpsula cap al sol perquè escalfés el lloc on hi ha el forat aquest on se
va pudor
els líquids.
Hosti, tu.
I van poder buidar fins al 50% del dipòsit.
Ara sembla mentida, que goita tu, qui ho hagués dit, no? Que un problema amb el vàter. És que amb lo complicat que deu ser tot,
el
vàter, tu.
El vàter aquest, que és un derivat del que hi ha a l'Estació Espacial Internacional, però que ha costat uns 30 milions de dòlars a fer, perquè havia de ser més compacte, més petit, i que es veu que t'hi has de posar amb taps a les orelles perquè fa un soroll clar, perquè hi ha tots aquests xucladors,
sí, clar.
De matèria, pues encara no està a punt. I mira que l'Espació Espacial Internacional funciona des de fa 20 anys.
Ja.
I allà no hi ha problemes.
No.
Però aquí sí que no havíem pensat que es podia congelar el
l'orina.
És veritat?
I hi ha d'haver un petit redisseny del vàter per potser escalfar el tubet i que pugui sortir l'orina. I no és només l'orina, és tots els líquids usats que hi ha dintre de la càpsula.
Hi haurà Artemis 3, sembla l'Artemis 4, ens parlaves del...
Sí, l'Artemis 3 hauria de ser a mitjans del 2027, jo ho veig complicat, perquè crec que l'any vinent no tindrem ni l'HLS, no tindrem cap dels HLS, que són els Human Lander Systems, que són el de SpaceX i el de Blue Origin. Jo no crec que estiguin llestos. Potser faran la missió, però redefinint-la. És a dir, avui en dia, per exemple, d'aquesta missió no se sap si serà amb òrbita baixa al voltant de la Terra o amb òrbita alta al voltant de la Terra. Encara tampoc se sap quina és la tripulació que anirà, encara que van dir que s'anunciarien els propers dies o setmanes. Però mitjans del 2027 és d'aquí un any.
És un any, clar.
És un any, jo ho veig complicat.
Una mica just.
I a finals del 2028 hi hauria d'haver l'Artemis 4, que hauria d'aterrar en la Lluna, i bé, encara no hi ha res, no és que no...
Bueno, primer que apareixin el que ha passat ara i ja està, no?
Penseu una cosa, per exemple, per l'Starship, el de SpaceX, l'operació és molt diferent del programa Apollo, que portava el LEM, que sortia en el mateix coet que la càpsula Apollo, sortia ajuntat i després es separava i es tornaven a ajuntar. Aquí no, l'SpaceX la càpsula SpaceX s'ha llançat amb un altre coet, que és el coet Starship, és aquest coet que s'han fet 11 proves, de les quals 9 han acabat explotant. I a més, ha de llançar abans tota una sèrie de dipòsits de combustible perquè aquesta nau ha de repostar combustible en l'espai. Abans d'ajuntar-se amb la... Bueno, això no s'ha provat mai, no s'ha fet mai cap prova, no? Ja sabem com funciona l'Elon Musk, que és tot prova i error.
Sí.
Clar, si no es fan les proves abans, el més probable és que hi hagin errors.
Clar.
I doncs,
escolta.
Que això pugui passar,
I ràpidament... Ja ho veurem, clar, estarem pendents i tu ens ho explicaràs. Clar, una cosa ja ràpidament, als xinesos els hi ha agafat un atac de banyes o una cosa d'aquestes?
No,
ells no diuen res, no?
Segueixen en el seu plan, preparant la missió Chang'e 7, que és la segona missió de la fase 4 d'exploració de la Lluna, que continua sent robòtica, que en principi sortirà a l'agost d'aquest any o la segona meitat d'aquest any, és a dir, a partir del juliol. El més probable és que sigui a l'agost. És una missió que porta una nau, un mòdul que aterrarà a la Lluna, de la qual sortirà una sonda que anirà fent salts a sobre de la Lluna, i també un petit rover que anirà explorant tot això a prop d'un dels cràters més interessants que hi ha a la Lluna, que és el cràter Shackleton, que és el que està just en el pol sud de la Lluna. És la Lluna, l'eix de rotació de la Lluna està dins d'aquest cràter. I és un dels cràters on es pensa que al fons, que no hi toca mai la llum del sol, hi ha dipòsits de gel, d'aigua, d'aigua gelada, en el fons d'aquest cràter, i els xinesos el que volen és fer saltar aquesta sonda saltadora a dintre del cràter i recollir mostres d'aquest gel, perquè, clar, volen analitzar si aquest gel es podria utilitzar per la consumició d'aigua, per fer-ne aigua.
Aigua potable, no?
Sí, home, i tant.
Els
xinesos faran tota l'exploració amb robots. Quan ho tinguin llest, aleshores hi enviaran astronautes. La propera, després del Chang'e 7, serà la Chang'e 8, que enviaran una impressora 3D que farà els primers blocs per muntar una estació a la Lluna. És a dir, que ells primer provaran que es pugui fer l'estació a la Lluna abans d'enviar-hi astronautes a fer no sé què. Sembla més raonable que no pas...
Bastant més.
Sí, sí.
És que els xinos, els xinesos...
Fota tant dels xinos.
Doncs res, deixem aparcat el tema Artemis, en tens molts més i els aniràs explicant a mesura que anem parlant amb tu. Moltes gràcies, Joan Marc.
A vosaltres.
Una abraçada.
Que vagi bé.
Adéu.
Joan Marc, adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Diuen que tot arriba, de vegades arriba massa tard.
En aquest cas va arribar massa tard.
Massa tard, perquè ja era mort, Havien passat 8 anys.
Sí, és una d'aquelles coses que volem recordar, perquè un 14 d'abril, però de l'any 2009, doncs li van col·locar una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood en homenatge al gran George Harrison. Una mica tard, però...
Al final va arribar.
Va arribar la
Llàstima que no em pogués gaudir.
No, recordem que això passava el 14 d'abril, un dia com avui, del 2009, i ell havia mort el 29 de novembre del 2001, als 58 anys.
Només. Quina llàstima.
Ja, no tant. Bueno. I avui acabarem amb, com sempre, bona música. 14 d'abril 2015 ens deixa Percy Sledge.
Moria a casa amb 73 anys, a casa seva, a Louisiana, a Baton Rouge, a causa d'un càncer.
Sí.
Percy Sledge havia treballat als camps de cotó d'Alabama i va fer també de salador en un hospital, una feina que va compaginar amb el de vocalista del grup The Squires. Però el 1966 va aconseguir entrar a les llistes d'èxits de mig món amb el senzill amb el que acabarem aquesta tarda.
Gran.
I tant que sí.
Gran. A més, també s'han fet moltes versions, s'ha utilitzat molt a pel·lícules de cinema, etc. És un tema inoblidable.
Uh-huh.
Inoblidable i, a més, d'aquells icònics de la música, en aquest cas, de Percy Sledge.
When a man loves a woman... Fins demà, adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
She